per primera vegada aquest any una temperatura màxima de 30 graus a les estacions del Meteocat. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Som Terra, 90 dies per canviar el món.
Celdoni Fonoll, canvi climàtic. L'hivern ja no és tan hivern i l'estiu és més estiu. Plou a barral sobre els bots o la secada és intensa. Volen desglaçar-se els pols, al cel l'escut és forada i amenacen altres mals. Homenets de massa fums, propagadors de molt fum, som culpables del desastre que tot just ha començat. Tant maltractem ai la terra que ho pagarem car els d'ara i molt més els que vindran. I els estats reprepotents, aquells que més empastifen, fan sort a l'evidència. Prou els científics prediquen, proclamant desert mesquí, ja ho feia Joan Baptista, quan Judes era fadrí. Celdoni Fonoll, canvi climàtic. Ta, ta,
ta, ta, ta, ta, ta. Som Terra, amb Billy Garcia.
Som Terra, 90 dies per canviar el món.
Segons el tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, l'escalfament del sistema climàtic és inequívoc i la influència humana ha estat la causa dominant d'aquest escalfament des de mitjan del segle XX. Per primera vegada a la història, ja l'any 2015, la temperatura mitjana global del planeta va arribar a superar en un grau centígrad la temperatura de l'era preindustrial. S'ha observat també altres canvis associats a aquest escalfament, com l'increment de la concentració de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, com ara la disminució de la quantitat de neu i de gel, l'escalfament i l'acidificació dels oceans i l'augment del nivell del mar. Des de 1950 també s'ha constatat un augment de fenòmens meteorològics i climàtics extrems. A hores d'ara hem emès més de 2/3 de tot el carboni que podem emetre si volem limitar l'augment de la temperatura global per sota dels 2 graus centígrads respecte de la temperatura mitjana del planeta en l'època preindustrial. Aquestes són les observacions i les fites que van servir de base per les negociacions internacionals mantingudes a París en el context de la COP21 per acordar un nou pacte global per mitigar el canvi climàtic i adaptar-s'hi. El 2015 es va assolir una fita sense precedents, la cimera del clima de París. Es marcaven els passos a seguir perquè el planeta no depassés els 2 graus d'augment global de la temperatura. Però prop de 6 anys després, la majoria de compromisos ni s'han complert ni van camí de fer-ho. Avui parlarem sobre l'emergència climàtica amb el meteoròleg Alfred Rodríguez Picó. Ho farem també amb el Ramon Sanz, autor del Col·lapse és evitable i el canvi climàtic, la gran fal·làcia, on critica les decisions climàtiques de la COP21 de París, perquè per Ramon Sanz la realitat és molt més crua que la que es preveia als acords. I finalment, fem activisme individual i col·lectiu amb l'ambientòleg expert en gestió de residus Joan Ibars a la secció setmanal del residu al recurs. Som-hi!
La teva ràdio local parla de tu. Som Terra, la ràdio quilòmetre zero.
Les emissions globals de gasos d'efecte hivernacle han augmentat durant més de 150 anys, particularment des del decenni del 1950 i amb una gran acceleració des de principi de l'any 2000. L'any 2015, les emissions de CO2 provenents de la crema de combustible fòssil eren quasi un 60% més elevades que el 1990, fet que constitueix un increment sense precedents que coincideix amb un període intens de la diplomàcia internacional per a mitigar el canvi climàtic. Això ha comportat que els balanços de carboni per a estabilitzar el clima a nivells d'escalfament global baixos que semblaven raonables i possibles durant el decenni de 1990, quan es va discutir per primera vegada, hagin esdevingut reptes que semblen excepcionals i quasi impossibles d'assolir. Aquest gran repte existeix fins i tot si acceptem riscos alts i confiem en tecnologies que encara no existeixen o per les quals encara no s'ha demostrat l'efectivitat o la viabilitat econòmica. Tanmateix, la convergència de les tendències més positives en aquells últims anys i la creació d'un marc polític molt adequat per a controlar les emissions globals obre una oportunitat única, però molt curta, per a decidir embarcar-nos en una de les transformacions del sistema energètic i socioeconòmic més importants de la història i sense precedents en el passat. Avui, al Som Terra 90 dies per canviar el món, volem parlar sobre l'emergència climàtica amb el meteoròleg Alfred Rodríguez Picó. També és director de Taico Meteorologia i presentador i conductor del Nou Temps del Picó a BTV i la xarxa, on fa divulgació sobre medi ambient, sostenibilitat i els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, entre altres. Alfred Rodríguez Picó, molt benvingut. Què tal? Com estàs? Com va tot plegat?
Hola, Pili, moltes gràcies i content d'estar aquí amb vosaltres.
Doncs mira, jo encara més, tenia moltes ganes de parlar amb tu i sobretot per explicar una mica amb radiografia com està l'emergència climàtica. Ara ja no n'hem de dir canvi climàtic perquè és una evidència, tot i els negacionistes que n'hi ha a tot arreu, oi?
Bé, de negacionistes sempre n'hi ha hagut ara, al segle XIX, al segle XVIII, al segle XV, i en fi, ja sabem les conseqüències dels negacionistes. Però bé, per sort són una minoria, fan molt soroll, però vaja, el que és evident, i per descomptat que el canvi climàtic, escalfament del planeta, emergència climàtica, tot el que vulgueu, doncs és una evidència, i que s'està agreujant en les últimes dècades.
Per exemple, anem a explicar algunes dades. Aquest mes de juliol que hem passat ara, no? El mes de juliol de 2021, ha estat el mes més càlid que mai s'ha enregistrat, diguéssim, al món?
Sí, sí, o sigui, els rècords s'estan batent gairebé un rere l'altre. Aquí, per això, hi ha molta controvèrsia. Intentarem ser una miqueta clars, perquè que sigui el juliol o el març, o l'abril, o el maig, o el mes que sigui, el més calor del món, no vol dir que tot arreu hagi fet calor com mai. Per exemple, el mes de gener passat va ser un dels mesos de gener també menys freds de tot l'hemisferi nord des d'aquest any amb dades. No obstant, va haver, si us recordeu, la Filomena, aquell temporal de fred, de neu, moltes ciutats van quedar sepultades sota la neu, el fred, llavors era quan sortien. Escolteu, no s'està escalfant el planeta? Com és que fa aquestes nevades i aquests freds tan forts? Clar, quan passa això, és que nosaltres, quan diem la temperatura global, diem la temperatura global de tot el planeta. I no vol dir que en un lloc concret, en un país, en una zona concreta, pugui fer molt fred. O el juliol, per exemple, ha hagut algunes zones del planeta on ha fet més fred del normal. Però globalment ha estat la temperatura més alta des que es tenen dades. O sigui, una cosa no treu l'altra.
D'acord. I el que s'està intentant, per exemple, no?, amb els acords de París, és que l'escalfament global, que és aquest número global de tot el planeta, no vagi pujant any rere any. En quina situació estaríem ara, Alfred?
La situació és dolenta, és negativa, però com que nosaltres no volem ser negatius, volem ser positius, creiem, i això ho dic després de fer, de veure informes i informes i més informes de gent seriosa d'arreu del món, no ho diem nosaltres només, veiem que encara hi ha solució. Ara bé, aquí hi ha una cosa, es parla molt del canvi climàtic, moltíssim, tothom en parla i tothom creu que s'ha de fer alguna cosa. Moltes paraules, però pocs fets. És a dir, a l'hora d'actuar, s'actua poc. A la que dius que has de canviar hàbits, a la que dius que has de fer hi ha unes altres coses que no has fet fins ara, aquí ja arronsem el nas. Per tant, no ens ho acabem de creure i aquí ens hem de posar una miqueta forts.
I això ho hem de pressionar de baix a dalt? Ho dic perquè ara estava escoltant-te, Alfred, i pensava, clar, la feina, evidentment hem de fer cada, és el que dèiem abans, una feina individual. Però si no es fa globalment, és a dir, tot el planeta, i aquí torno una mica als acords de París, que sembla que no sé fins a quin punt tenen èxit, no? Si no ho fem de forma planetària, mundial, aquests canvis es veuran molt poc reflectits, no?
Bé, aquí el problema està en que alguns països estan d'acord, uns altres no estan d'acord, depèn del governant. Malauradament és així, si tinguéssim el Trump, als Estats Units, doncs, aniríem enrere. Com que, per sort, tenim el Biden, doncs, bueno, el Biden és més susceptible a tots aquests temes i, per tant, la cosa pot millorar.
després tenim el Putin i tenim, en fi, hauríem d'anar veient un per un el que els interessa i el que no els interessa. Hi ha països molt implicats, Alemanya a poc a poc es va implicant força, per tant ja veus que sí, que s'està avançant, però esclar, també de forma global no es pot generalitzar, hi ha molts interessos pel mig, com dèiem abans, i per tant no podem parlar de forma global. Fins que, això sí, quan passen grans catàstrofes, com està passant aquest estiu, per exemple, amb els enormes incendis a diversos llocs d'Europa i d'Estats Units, o quan hi ha unes inundacions mai vistes a Alemanya, doncs llavors veus que sí, efectivament, alguna cosa està passant, perquè cada cop hi ha més incidències d'aquesta mena. L'altre dia llegia un tuit d'una persona de Vox que negava tot això del canvi climàtic i que de calorades extremes i tot això sempre n'hem tingut. Mira, al final cansa llegir aquestes coses perquè es que es rebaten amb tanta facilitat. És clar que sí, sempre hem tingut desastres meteorològics, sempre. Tots recordem les terribles inundacions de 1962 del Vallès, amb gairebé 1.000 morts, i inundacions o grans nevades o ventades huracanades, però el que està passant els últims 20-30 anys és que els fenòmens violents, i això podria ser una mena de titular, els fenòmens extrems són cada cop més extrems i més freqüents. L'augment de la freqüència és molt important. El que està passant les últimes dues, tres dècades és que els fenòmens extrems cada cop són més freqüents, i aquest sí que és un símptoma irrevocable de l'escalfament del planeta, clar. Els mars estan més calents, generen més energia, i les borrasques, els tornados, les tempestes tenen més intensitat, més potència. És física pura.
Aquest estiu nosaltres al Som Terra, Alfred Rodríguez Picó, estem parlant de, entre altres coses, d'entendre què és això dels ajuts dels fons europeus Next Generation, i una de les coses que ens han quedat clares és que té com a dues potes, la transició ecològica per una banda i la transició digital per l'altra. La transició ecològica va lligada directament a aquesta emergència climàtica?
Sí, si és una cosa porta l'altra. De fet, Catalunya està implicada en el govern català, amb els complir totes les ODS, l'agenda 2030, i ara som el 2021. El temps passa volant, com deies al principi, i d'aquí al 2030 hem de complir tota una sèrie d'exigències que s'han de complir sí o sí. Sí o sí. Per tant, ecològicament, l'ecologia va lligada al medi ambient, va lligada al canvi climàtic, etc. I, per tant, una cosa comporta l'altra. I ens hem de posar les piles ja. És a dir, per això, per exemple, el programa que fem a la xarxa, no tens el picó, que vam començar el mes d'abril i que tornarem ara a l'octubre, doncs és clar, insistim molt, sobretot amb l'apartat de medi ambient que ho porta en José Luis Gallego, doncs amb el tema de les ODS, a poc anar-les coneixent, de quina manera hem de posar-nos les piles, com hem d'actuar, etc.
O sigui que hi ha també aquesta part d'activisme individual i col·lectiu que ens ha d'apoderar per tirar endavant el nostre futur al final. Al final és assegurar-nos que el nostre futur i el de les nostres fills i filles i nets i netes el tinguin un futur, no?
Sí, saps què passa? Que arrosseguem uns hàbits de fa molts i molts i molts i molts anys. I canviar hàbits no és fàcil, sobretot si és per, entre cometes, prescindir d'algunes coses que hem tingut ara. Però, esclar, és que hem de fer-ho i, per tant, hem de prescindir d'algunes formes d'actuar per iniciar unes altres. Això és irrefutable. Hem d'anar cap aquí. No hi ha una altra manera d'actuar.
D'acord. I hem de començar, com deies, pel reciclatge, però evidentment no n'hi ha prou, no? Hem de continuar per consumir diferent, per moure'ns de manera diferent. Et seguirem. Quan torna a començar el programa, Alfred?
Crec que és a primers d'octubre. I ara estava, mentre deies això, estava pensant en unes imatges que vam veure l'altre dia d'unes cales de la Costa Brava i també de Mallorca, Menorca, em sembla que era, amb centenars i centenars i centenars de lanxes i de motores,
sí,
no?
Sí.
S'han venut, em sembla, respecte a l'any passat, o fa dos anys, més del 80% més. Clar, sí. Cadascú, tothom té dret a disfrutar, a gaudir del medi ambient, però per això hem de brotar, per això hem d'arrossegar les àncores i trencar la Posidònia que hi ha al fons marí. Clar, hem de canviar aquests hàbits, hem d'aprendre a respectar la natura, respectar el que ens envolta, el medi ambient.
Clar. Doncs mira, jo també vaig fer una reflexió similar i vaig pensar, com que l'any passat, en pandèmia, molta gent va descobrir la muntanya i va descobrir també doncs, el món del caravaning, etcètera, etcètera, no? Aquest any, en comptes de la muntanya, s'ha anat a descobrir el mar i, no? I el submarinisme, etcètera. Per tant, som una mica borregos, no? Ens anem cap aquí, cap allà, una mica com ramats.
Bé, tothom té dret a gaudir de la natura, només faltaria, tothom té dret a anar a la platja i anar a la muntanya i a gaudir de la natura, però respectant-la, es tracta només de respectar-la i llavors endavant, i si hi ha molta gent passejant pels boscos o per les muntanyes, molt bé, però respecteu, hi ha gent que viu als pobles, als poblets, que tenen ramats i que se'n van esbarats tots els ramats quan una persona ve amb un gos i el deixa lliure, és a dir, són tots uns... És educar o informar, i llavors ja està, cap problema. Escolta'm, a Nova Zelanda o al Japó, milions de persones van a les muntanyes i a gaudir de la natura, però la respecten, tenen respecte enorme cap a la natura. Això és el que hem d'aprendre.
No s'hauria de notar que hi hem passat, no?, per la muntanya, pel mar, i al final per la natura en general, pel món, i sí que es nota molt. Alfred Rodríguez Picó, moltíssimes gràcies per aquesta conversa. Estarem pendents de l'inici del programa, El nou temps del Picó, de la xarxa també amb BTV. Acabem amb positivitat, estem a temps, no? El que hem de fer és treure pit, agafar força, i apoderar-nos i començar o continuar, oi?
Sí, per descomptat. O sigui, tota aquesta conversa que hem tingut ens porta a reflexionar, i som prou intel·ligents com a reflexionar, canviar hàbits a poc, això sí, a poc a poc, però ja veuràs com sí, ens en sortirem d'aquesta.
Alfred Rodríguez Picó, moltíssimes gràcies i fins molt aviat.
Gràcies a vosaltres, fins aviat.
Som Terra, 90 dies per canviar el món.
Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
Segons el tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, els compromisos nacionals de mitigació sotmesos al conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic per al període 2020-2030 no són suficients per assolir els objectius del nou acord de París. Això implica que totes les nacions hauran de revisar els compromisos i fer-los més ambiciosos per a cobrir la distància que existeix entre el que requereix i el que les nacions han ofert. Tot i que la transformació cap a un món descarbonitzat es veu com una transformació majoritàriament tecnològica, serà impossible aconseguir els nivells de mitigació necessaris sense una transformació del sistema social d'una magnitud similar. Això inclou la manera com treballem, com ens desplacem i el que mengem, entre altres exemples. Tots els esforços de mitigació han de ser coherents amb els principis de desenvolupament sostenible. Més de 190 països van aprovar l'Acord de París al mes de desembre de 2015. També van aprovar l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, tot just 3 mesos abans. Cal recordar que l'any 2030 finalitza el primer període de mitigació de l'Acord de París. Avui parlem amb el Ramon Sanz. És enginyer industrial, ara jubilat, que s'ha dedicat a investigar i a publicar sobre la viabilitat tècnica i econòmica de les energies renovables i la seva capacitat de convertir-les en veritables alternatives al model energètic actual basat en cremar combustibles fòssils. El Ramon Sanz és autor dels llibres El col·lapse és evitable i El canvi climàtic, la gran fal·làcia, on critica les decisions climàtiques de la COP21 de París. Per Ramon Sanz, la realitat és molt més crua que la que preveien els acords de París i que els minimitzaven intencionadament. Avui al Som Terra saludem el Ramon Sanz, és expert i és impulsor de la TE21, la transició energètica del segle XXI. Ramon Sanz, molt benvingut. Què tal? Com va tot plegat? Com esteu?
Molt bé, resistint una mica a la calor que ha fet aquest estiu, però molt bé, molt bé, molt bé.
Avui volíem parlar amb vostès precisament per saber la seva opinió sobre la transició energètica. De fet, és autor de 2 llibres, La transició energètica del segle XXI, La darrera oportunitat, aquest és un llibre de 2016, i també La transició energètica del segle XXI, El col·lapse és evitable, de 2014. Des de 2014 cap aquí, el col·lapse és evitable o anem tard?
Bé, jo el 2014, quan vaig escriure El col·lapse és evitable, la meva convicció era que era evitable el col·lapse dels combustibles fòssils, d'aquests que deixin sense combustibles fòssils. I no prenia tanta atenció al canvi climàtic. Em vaig donar compte, passat això, de que molt bé, i sí que era greu que s'acabessin els combustibles fòssils, però el més greu era el que ens venia a sobre si seguíem consumint combustibles fòssils. Aleshores, per això va ser el segon llibre, que el títol va ser, també, La transició energètica del segle XXI, La darrera oportunitat. I realment tenia molt clar que era la darrera oportunitat que teníem per reconduir tota la qüestió de l'ús d'energia, del respecte a l'atmosfera, del clima, etcètera.
Mm-hmm. Per què s'interessa per aquests temes i per què diu que arran de jubilar-se és quan s'hi va posar més, no?, amb aquests temes, Ramon?
Bueno, jo sóc enginyer industrial, he estat director tècnic i vicepresident d'una empresa de béns d'equip, en el que havia de tenia molt treball d'innovació. O sigui, jo tinc diverses patents mundials que han servit molt en aquesta empresa, i en temes mecànics, en temes elèctrics i en temes energètics. Aquests eren els tres mons que em movia. I d'aquests tres temes, l'energètic és el que més em va preocupar i més em va agradar. Aleshores, els darrers anys em vaig adonar de que portava molt malament la qüestió de l'energia, que l'aconseguien. Totes les tres versions vertents de l'energia que jo vaig classificar en tèrmica, tota l'energia per escalfar-nos i per usos industrials tèrmics, la mobilitat, tota mena de mobilitat per terra, mar i aire, i la electricitat, tot el que usem per fer servir, per funcionar motors, ordinadors, enllumenat, etc., la generàvem cremant combustibles fòssils, cremant carbó, cremant petroli, cremant gas, uh-huh, i fissionant l'urani, que és una altra manera molt desastrosa de cremar. I em vaig donar compte que això era un disbarat com una catedral. Em vaig preocupar, i just gairebé puc dir que em vaig afanyar a jubilar-me per poder treballar altruïstament en aquest tema, en aquestes qüestions, uh-huh, perquè ho veiem mal.
I durant tots aquests anys ha fet feina de divulgació i, no sé, ha hagut d'arribar una pandèmia, no? Ha hagut d'arribar una mica el col·lapse, que deia vostè, per adonar-nos que potser anem una mica tard.
Sí, bueno, a mi em va passar una cosa curiosa ara fa uns 3 anys, en una conferència que vaig donar, si no recordo malament, a Figueres, que al final, en el debat final, es va aixecar una persona, va dir que era un metge, i va dir, jo et diré la solució, som masses de la humanitat i els metges, la sanitat, controlem bastant bé o molt bé les bactèries, però els virus els controlem molt malament. I aquí pot passar que hi hagi una epidèmia brutal de virus que faci una reducció molt gran de la humanitat i, mira, trobaríem la solució casualment de mala manera. Esperem que no sigui aquesta la solució, però trobaríem la solució de mala manera. Un dels primers problemes greus és que, per exemple, quan jo vaig néixer, érem 2.400 milions d'habitants del planeta. Amb aquests anys he vist els 3.000, els 4.000, els 5.000, els 6.000, els 7.000, i si he vist uns anys més, poder veure els 8.000 milions i els 9.000 milions i poder més. Clar, això és molt maco, però, esclar, s'han de prendre mesures. No en el sentit de retallar això, però sí en el sentit de procurar que això no representi un malmetre l'aire que respirem. Uh-huh.
Som massa gent, no?
Uf. Sí, en principi som massa gent, però bueno, mai es pot dir que siguem massa gent, perquè llavors sobrem tots, vostè, jo...
Clar, sobrem qui sobre?
Tots, de cap manera. El que vol dir és que hem de fer les coses diferents.
I com les fem? Perquè... A veure, l'etapa dels hidrocarburs s'anirà esgotant, no? Ho podem fer tot amb energies renovables? A més, vostè és, diguéssim, impulsor també de la pàgina web, no?, de transició energètica a municipis i comarques. Es pot aconseguir, portant la vida que portem avui en dia, fent-ho només amb energies renovables?
Es pot aconseguir perfectament, amb algunes limitacions, diguem-ne. Hem de deixar d'abusar de l'energia. Estem abusant de l'energia. Hem d'usar de l'energia, no abusar-ne. Aquest és el primer disbarat que fem. O sigui, hi ha tants avions, tanta aviònica, tanta camiònica, ens hem d'acostumar a productes de proximitat, ens hem d'acostumar a productes quilòmetre zero, ens hem d'acostumar a cooperació. Hem de canviar el xip. Tenim un xip molt, molt desmadrat, molt desbordat, que ens fa que consumim de l'ordre de 3 vegades més del que hauríem de consumir. De 3 a 10 vegades més del que hauríem de consumir. Aleshores, aquest és el primer cas. Aleshores, les renovables són viables? Perfectament. O sigui, les renovables poden perfectament donar la solució a la qüestió que tenim. Mira, el sol ens pot donar a terra ferma 1.000 vegades més l'energia que usem els humans. Aprofitable a terra ferma. O sigui, el sol ens dona 23.000 terawatts any a terra ferma, cada any. Els humans en necessitem moltíssim menys, però és que la mil·lèsima part necessitem, estem usant, ara que estem abusant. Vol dir que el sol, només el sol ja ens pot donar una barbaritat. El vent ens pot donar moltíssim. Les corrents d'aigua, les corrents marines... no hi ha problema. El que té problema, el que sí és un problema, és l'estupidesa humana. Aquest és el verdader problema del... Sí, és el verdader problema del canvi de transició energètica. Se'n parla, però es fa molt poc. Els polítics no s'hi posen, l'economia preval el diner, per sobre de tot, els interessos, seguim parlant de creixement, quan en un planeta finit com el nostre i amb les dificultats que estem passant no es pot seguir parlant de creixement, etc. Sí, amb un resum molt petit. Tecnològicament, tècnicament, la transició energètica té solució. El que té difícilment solució és l'estupidesa humana. Canviar l'estupidesa humana. Sento molt ser...
No, té tanta raó. Però estava pensant, clar, a veure... L'estupidesa humana, cert, eh? Però després això... Com ho fem? És a dir, ara parlem, en els darrers programes, Ramon Sanz hem estat parlant molt de transició, però, i que sembla clar que hem d'anar cap a una energia verda, cap a una energia, doncs això, que recicli...
Renovable.
Que sigui. Però com? És a dir, al final, les grans empreses que hi ha darrere han de ser les mateixes. Ha d'haver també un sistema diferent a l'hora de crear aquestes comunitats energètiques perquè no se'n vagi tot, doncs això, a les grans multinacionals, com ha passat amb l'energia hidràulica, per exemple.
No ha de ser així. O sigui, fins ara el sistema energètic era un sistema de grans potències, grans oligopolis, grans empreses que només tenien una finalitat i un objectiu, els diners. Quan hi ha diners. La diferència és que, esclar, per què diners? Doncs perquè el petroli, el gas, el carbó, les fonts d'aquesta energia que les cremàvem a la Bàrbara per aquí, doncs provenien de bé de saber on, es compraven, es transportaven, es tractaven, es venien, es comercialitzaven. Ara, el sol i el vent, per exemple, són absolutament democràtics. El sol i el vent no se la pot quedar unes persones, unes empreses, unes economies. No s'ho poden quedar, són nostres, és democràtic. Aquesta és una gran diferència. Ens donen, o sigui, la biosfera ens regala una energia meravellosa que la podem aprofitar tots. I és una energia, a més, que és distribuïda absolutament per tot el planeta. I, a més, si volem, la fórmula és que sigui participada. Què vol dir participada? Vol dir que invertim tots. Jo inverteixo amb la de la meva casa, el meu veí, amb la casa seva, al municipi ens posem d'acord amb el consistori i fem una solució de transició municipal, a la comarca, perquè no, doncs fem la comarcal. Això és la transició energètica. Això ho vaig escriure en el meu primer llibre i en el meu segon llibre. Sobre això vaig escriure el 2017, vaig fer un model de càlcul, ho va aprofitar Ripollès Desenvolupament, que va fer un treball meravellós, amb totes les dades, o sigui, l'informe per tots els municipis i comarques de Catalunya. Qui s'ho ha mirat, això? Gairebé ara s'ho comença a mirar.
Ara sí,
però fins ara, perquè... gairebé ningú. Això és el pomus. Jo he donat més de 200 conferències. Agraden. La gent surt contenta i preocupada. Molt bé, aquesta gent sí que s'han començat a bellugar, però no n'hi ha prou. No n'hi ha prou. He pressionat a universitats perquè facin canvis, perquè facin formació sobre això. No hi ha manera. He pressionat a instituts, ara sí, ara van gravar uns vídeos, sembla ser que el curs que ve, els instituts de Catalunya faran unes xerrades i passant uns vídeos, que jo n'he gravat alguns, parlant d'aquest canvi de model. Fa falta el canvi de la... O sigui, repeteixo, una vegada més, que tecnològicament és perfectament possible, fa falta un canvi de mentalitat.
Clar.
De la humanitat.
I al final aquest canvi de mentalitat ve donat per l'augment de temperatura, perquè el canvi climàtic és una evidència, perquè la llum està més cara que mai, no? Al final hem de posar fil a l'agulla, sí o sí, perquè ens sobrevé, no?
Sí, bueno, esclar, ve donat pel canvi climàtic, ve donat, però esclar, el meu dubte és, fem tard, i em temo que fem tard.
Això li volia preguntar, fem tard... Per nosaltres, fem tard pels nostres fills, fem tard pels nostres nets, fins a quin punt fem tard?
No ho sabem. Mira, hi ha una cosa clara, una petita explicació del clima, del canvi climàtic, si permets, dos o tres minuts. El sol envia molta energia a la Terra, molta. O sigui, 176.000 terawatts any a la Terra. Doncs que aprofitar per la Terra ferma seria 23.000, imagina't quina petita part. Aquest sol, aquesta energia que envia el sol a la Terra es queda a la pròpia Terra, rebot una part. Si rebotís tota, a la Terra tindríem de l'ordre de menys de 20 graus de temperatura. 20 graus negatius, o sigui, estaria gelada sempre a la Terra. Per sort, hi ha una atmosfera, un vapor i un CO2, que permeten que faci l'efecte hivernacle amb aquests gasos i torni a entrar. Això és el que permet que hi hagi una mitjana d'uns 14 graus centígrads. D'acord? I per això vivim, per això podem viure. Molt bé, això era una cosa superequilibrada, de milers d'anys entre els humans que respirem oxigen i les plantes, els arbres, etc., que, diguem-ne, respiren CO2. O sigui, nosaltres respirem oxigen i aboquem CO2, ells capturen CO2 i emeten oxigen. Era un equilibri meravellós. Hem trencat aquest equilibri. Fins tots aquests milers d'anys hi havia de l'ordre de 270-280 parts per milió de CO2 a l'atmosfera. Ara ja estem a 400, que era aquell límit que deien que poder arribaria a 2040-2050, vaja una bajanada. Ja estem a 400 parts per milió i podem, si seguim tenint el burro, podem arribar a 800 o 900 parts per milió, que vol dir que no podrem sobreviure. Aquest és el problema. Aleshores, la realitat no s'ha viscut mai, aquesta situació. Com que no s'ha viscut mai, no se sap exactament quin nivell de perjudici té l'atmosfera com perquè ens deixi el clima impossible. O encara aguanti una mica. No ho sabem.
I si ho féssim tot perfecte, creu que podria ser reversible?
Jo prefereixo ser optimista que pessimista. Jo fins fa un any o dos era absolutament optimista. I mi mare deia, que això és de molt bon fer i és molt possible i és perfecte, és una solució perfecta. Ara ja dic, crec que sí, però crec entre cometes.
Ai. I amb la transició energètica... per acabar-ho d'adobar, n'hi ha prou. És a dir, perquè hi hagi tot per aturar el canvi climàtic, si és que es pot, n'hi ha prou només amb la transició energètica o cal també que hi hagi, doncs, això, un nou canvi de paradigma en el consum, que hi hagi canvis socials, etcètera, etcètera?
Molt bona pregunta, Pili. Jo sempre a l'acabar les meves conferències acostumo a parlar d'això. I acostumo a dir, n'hi ha prou amb una transició energètica? Dic, no n'hi ha prou. Hi ha d'haver, a més, un canvi de model econòmic, polític i social. Econòmic, que deixi de ser el primer valor els diners. El primer valor són les persones i els recursos. El tercer valor són els diners. Els diners només és una eina per moure recursos entre les persones. Aquest és el gran disbarat que hem acceptat que els diners fossin el primer valor. Hem capgirat el sistema. La part econòmica és ben clara. Els diners han de ser purament una eina per moure recursos. El primer valor són les persones. És la vida del planeta, de tota mena. Persones, plantes, arbres, animalons, vida del planeta. Els polítics. Els polítics només hi ha un valor, el poder. No, No, els polítics són servidors del poble. En aquests moments, el que més necessita el poble, a part de la pandèmia, a part de tots aquests problemes que hi ha importants, el primer que necessita és sobreviure. O sigui, no es pot pensar només a 4 anys, al període
d'eleccions.
No es pot pensar tant a curt termini. Es pensa a curt termini i això no pot ser així. Jo m'he discutit i barallat amb molts ajuntaments que em demanen ajut, i quan vas allà per ajudar-los no els pots ajudar perquè el dia a dia és la solució de l'aparcament d'aquells vehicles, o qualsevol solució d'aquestes, no els deixa pensar en llarg. A més, el que els interessa és resoldre els problemes de curt, perquè és el país que hi seran fins a les properes eleccions. Aquest és un greu problema de la part política. I social, per acabar, social, doncs també cal un canvi social. Hem de canviar el sistema de tant viatge, tant món, tant allò, i hem de passar més a coses de quilòmetre zero, més a consum proper, més a cooperació propera, etcètera. L'alimentació, què és això? Que els aliments ens hagin de venir de la quinta forra, que hagin d'agafar 10 avions o 5, o 3 vaixells. Per què? És absurd. Tenim 50 maneres, tanta immigració. Per què tanta immigració? Ajudem-los. Quan venen també ens costen molts diners els immigrants. Ajudem-los econòmicament al màxim. Tot, ningú té ganes de marxar de la seva terra. Ajudem-los tant com puguem. Aquests són una pila de defectes. Cal, repeteixo, un canvi de model econòmic, polític i social. Com que això és molt difícil.
Molt.
Molt difícil.
Perquè ningú vol renunciar a res.
Ningú vol renunciar a res. La ignorància fa estralls en aquest sentit de que no es li va conèixer. No es vol arribar a conèixer la realitat i la tristesa del futur que ens espera.
Uh-huh. Ara sembla que el Next Generation, no?, aquests fons europeus que s'han de gastar ja, per poder-los dur a terme han de complir dos requisits: un, que hi hagi transició energètica, i l'altre, que hi hagi una transició digital. Per tant, la part digital, no?, la bretxa digital, a veure com s'acaba també escurçant aquesta bretxa, i la transició energètica, són aquests dos pals de paller. Això pot ajudar una mica a aconseguir aquests objectius? Ramon Sanz, què en pensa?
Sí, clar, evidentment pot ajudar una mica si s'administra bé. Donat que jo dubto que s'administrin bé aquestes coses, doncs em temo que no. Pot ajudar moltíssim, però cal saber una cosa important. Em referiré, per exemple, o sigui, a fer la transició energètica, quan nosaltres, si qualsevol de nosaltres avui dia fem números del que gastem en energia i comptem la factura elèctrica, per una banda, anual, factura elèctrica, per una altra banda, la gasolina o el gasoil que gastem en el vehicle, i per una altra banda, la gasolina o el gas que gastem per escalfar-lo, per tota la calefacció, etcètera. I això ho posem, en lloc d'això ho posem una guardiola, i acumulem el que gastaríem d'avui a 2040, per exemple, amb això, de sobres fent la transició, ens paguem els mòduls, ens paguem les fotovoltaiques, ens paguem tot. Fins i tot ens assegurem diners per pagar-nos el cotxe elèctric i la bomba de calor per substituir la caldera per un concepte net. Però esclar, no ho fem, no hi ha manera. O sigui, no hi ha formació. O sigui, llegiu els llibres meus. Això ho explico. Per què no es canvia? O mireu-vos el web el teniu de regal. Per què no es canvia aquesta manera de ser, de fer i de pensar? Això ja està bé en el fons Next Generation, però si cada un de nosaltres sabíem que aquest estalvi ens haguéssim convidat això, i no solament a nivell nostre, sinó a nivell municipal, a nivell comarcal, o a nivell provincial, o a nivell nacional, ho tindríem perfecte, perquè hi ha diners de sobres, amb el que malmetem pagant petroli, gas, etcètera. Ho tenim perfecte. En el web veureu els estalvis de cada municipi i de cada comarca. Mireu-ho, perquè diu el que ens gastarem per inversió, en generació, i els estalvis. Amb aquests estalvis ens podem canviar perfecte el cotxe elèctric i ens podem perfecte treure la caldera i posar una bomba de calor.
Doncs escolti, donem la pàgina web, és transicionenergetica.cat, ho dic bé, oi? O .com?
No, .com.
D'acord.
O sigui, tres dobles, transició energètica sense accents, tot enganxat,
sí. I llavors allà doncs, veurem doncs, l'informe de transició, que està super, super ben explicat, i l'he de felicitar perquè no és només, no és només provincial comarcal, també se'n va als municipis, o sigui, que és el detall.
Sí.
Ramon.
Està pensant pels municipis i comarques.
Doncs que cadascú busqui el seu municipi i que empenyi, perquè si no ho fem entre tots no ho farem. Ramon Sanz...
És la manera.
És l'única. I no sé ni si entre tots ho farem, o sigui, si només ho fem algun segur que
bueno,
no ho farem.
Però ja que des de dalt no hi ha manera, pressionem des de baix. Ja que el sol i el vent són democràtics, són nostres, són de tots. Els podem aprofitar tots. Pressionem des de baix, pressionem des de baix. Per això he fet aquestes eines, per pressionar des de baix.
Ramon Sanz, ha estat un plaer escoltar-lo. L'emplacem a un altre dia per continuar aquesta conversa, d'acord? I doncs això, el seguim a través de transicioenergetica.com. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Una abraçada gran.
A vosaltres, una abraçada molt gran. Gràcies.
Som Terra, 90 dies per canviar el món.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibarz, ambientòleg expert en gestió de residus.
Joan Ibarz, ambientòleg, expert en gestió de residus, benvingut de nou a Del Residu al Recurs. Què tal?
Hola, Pili, doncs bé, molt bé. Seguim aquí amb aquests programes que ens fan reflexionar i a mi també em fan repassar molts conceptes que...
Sí?
Està molt bé, sí, sí.
Va, avui de què?
I avui el títol seria No reciclar, surt car. D'acord?
Mm-hmm.
Avui hem parlat molt dels beneficis ambientals, de la separació dels residus, socials, si recordes que parlàvem de la creació de llocs de treball, econòmics, quan, per exemple, ens referíem doncs, que països que ara no tenim matèries primeres, doncs amb el reciclatge aconseguim tindre uns materials que generen bueno, valor afegit al mateix país. Doncs, bueno, tots aquests fets, no? Totes aquestes evidències dels beneficis ambientals, socials i econòmics provoquen que els governs prenguin mesures, vale? I primer van començar fent campanyes de sensibilització. Aquestes campanyes de sensibilització estarem d'acord que arriben fins on arriben, o sigui, arriben fins a moltes vegades. Jo que m'he trobat o he estat coordinant moltes campanyes, al final veus que qui et va a les xerrades, qui et ve als tallers, són gent que ja ho feia bé abans, no? Recordo pues, algunes preguntes de talles de reciclatge, no? De persones que et diuen oh, i els palillos on els tiro? O el fil del fuet o de la llangonista on va? Clar, dius, hosti, quan arribi... Són gent que molt bé, perfecte, els hi respons i avancem, no? Però, clar, els que haurien de vindre són els que no separen a casa i aquests són els que no arriben mai el missatge, no? Aleshores, bueno, els municipis i la Generalitat es va adonar que la millor forma d'actuar era mitjançant econòmicament. No? Uh-huh. Quan ens afecta la butxaca és quan realment acabem actuant, i els ajuntaments també. Llavors la Generalitat, en aquest cas Catalunya, doncs van ser pioners amb un impost que és el cànon d'abocament. Moltes vegades són pioners en moltes coses, doncs també amb impostos, en aquest cas, que potser no tothom ho celebre, però crec que és un impost que acaba sent molt beneficiós per a la societat. ¿Vale? I aquest impost en què consisteix? Consisteix en gravar cada tona de residus que va a l'abocador. És a dir, què va veure l'Agència de Residus? Que a les comarques on entrar els residus a l'abocador era més barat, com per exemple les de la Plana de Lleida, que tenim molt espai, tenim molt espai per fer abocadors, per tant el cost de la terra és més barat, aquí els índexs de reciclatge eren molt baixos. I en canvi zones com per exemple on hi ha més pressió demogràfica com Barcelona, Girona, etc., on fer un abocador és més car, doncs allí havien promocionat més el reciclatge. Per què? Perquè portar cada tona de residu a l'abocador era més car. Aleshores, què fa l'agència? Aplica un impost a cada tona que entra a l'abocador, de forma universal, de forma que entrar residus a l'abocador cada vegada és més car. I què fa amb aquests residus, amb aquests diners que recull?
doncs el reparteix després als municipis per incentivar campanyes pel reciclatge, per fomentar la recollida de l'orgànica, etc. És a dir, és un residu que ve dels municipis que ho fan pitjor i acaba als que ho intenten fer millor. Val? Per tant, bueno, té moltes vessants beneficioses.
El que passa és que estem amb allò, no? Sempre, al final, sembla que només per fer les coses bé, en comptes d'apremiar-nos perquè ho fem bé, ens castiguen perquè ho fem malament, no? I els premis no arriben mai.
Bueno, en aquest cas jo crec que sí que arriben els premis. I no és que no arribi un premi, és que no t'arriba un cost més elevat. Per exemple, quan jo vaig començar a treballar, recordo que aquest impost era de 10 euros tona. Per cada tona que portàvem a l'abocador ens costava als municipis, als ajuntaments, 10 euros. Ara, en canvi, val 50 euros tona. I el 2024 valdrà 70. I està previst que això vagi pujant. Hi ha països d'Europa que portar residus a l'abocador val més de 200 euros la tona. I això està molt bé, perquè realment no sabem quin serà el cost a la llarga de gestionar un abocador. Un abocador ens quedarà allí com una muntanya de residus, de materials, que segurament a la llarga els haurem de fer mineria de residus, no? Els haurem d'anar traient i aprofitar tots els materials valoritzables. Per tant, anar a l'abocador sempre ha de ser l'última opció i està bé que estigui gravada, que sigui cara.
És que jo m'imagino això que acabes de dir, no? En un futur, jo què sé, any 2070...
Clar.
No? I això, i anar als abocadors a buscar,
bueno,
un mòbil del un telèfon mòbil amb totes les, no? Que es va tirar amb un abocador o tantes mil altres coses.
Clar, sí, no, és que, o sigui, el que dius tu, any 2070, problemes per trobar coltan o qualsevol material. Llavors la gent d'aquell moment pensa, ostres, en aquells moments no reciclar, segur que allí podem trobar molts mòbils, no? O, pues venga, excavaran els abocadors, i és patètic.
I a més es farà com a estrats, no? Es trobaran els estrats dels anys 70, els sí, estrats dels anys 80, clar, no? Perquè les escombreries han anat evolucionant, també ens ho has explicat.
Menys els orgànics que s'hauran anat degradant, no? I acaben creant metà que va a l'atmosfera, o lixiviats, que són aquests líquids tan contaminants. Tot el demés ho trobarem allí. I com a concepte, o sigui, fer una muntanya de residus perquè sabem que després l'haurem de tornar a excavar per treure els materials, vull dir, no té sentit. I per això aquest impost de l'Agència de Residus, que ara també l'Estat espanyol vol imitar amb la nova llei de residus, vull dir, vol aplicar un cànon també per cada tona que s'aboqui als abocadors, doncs bé, va ser un incentiu per a molts municipis per fer canvis. És a dir, molts municipis que ara estem sentint que canvien el porta a porta o que fiquen contenidors amb lectures, doncs és per això, és perquè han vist que cada vegada, si no fan passos cap al reciclatge, el rebut de la brossa pujarà de diners. I és que la comparació és bestial. Vull dir, si comparem cada tona que portem a l'abocador, per exemple, aquí al Segrià, ens costa 90 euros tona, entre tractament i impostos, no? L'impost aquest del cànon. Si, en canvi, el vidre el portem a Ecovidrio, doncs ens paguen uns 60 euros tona.
Cobres, clar.
Cobres, que després ho pot revertir a fer una taxa més barata. Si els envasos els portes a Ecoembes, et paguen fins a 300 euros tona. L'orgànica, 60 euros tona. Tot el paper sí que és un preu que fluctua més segons el mercat internacional, però bueno, últimament ens pagaven a 40 euros tona també. O sigui, cada residu valoritzable et paguen, en canvi la resta paguem i pagarem durant molts anys. Per tant, és que no té volta de full. Vull dir, això s'ha d'explicar a la gent i ho han de veure, de que el fet de no reciclar sortirà molt car.
La bona pràctica.
Mira, la bona pràctica d'avui és un cas del que diem, de que tu dies de premiar els ciutadans que ho fan bé, no? Pues, per exemple, a Celrà, és un municipi que hi vaig estar fa uns anys i em van explicar el seu sistema de recollida. Aquell moment van ser molt pioners aplicant el porta a porta. És un municipi del costat de Girona, de 5.000 habitants. Llavors el que fan allí és, com que tots tenen el porta a porta implantat, tots els cubells tenen un xip, Per tant, saben cada habitatge les vegades que treu cada residu, i el que fan és, a final d'any, miren si ha reciclat envasos i orgànica, una mitjana, no? Per exemple, una vegada d'envasos a la setmana i una vegada d'orgànica a la setmana, de mitjana, anual. Aleshores, als habitatges que compleixen aquesta premissa se'ls hi torna 30 euros del rebut de la brossa. Bueno, no, crec que no hi ha sistema. Millor forma de convèncer la gent perquè faci el reciclatge que el típica persona que arriba al bar i diu, hosti, m'han tornat 30 euros del rebut,
que
no?
Que sí, que sí. Però això és com educar els nens, no? Els pots educar al racó de pensar o pots premiar-los quan fan una cosa bé, no? Hi ha les dues fórmules.
Ah, sí.
I llavors, sempre és molt més agraïda la del premi, la de premiar, sí, allò que sí que estem fent bé, no?
Sí, sí, clar, clar. Vull dir, al final...
És educar adults.
L'incentiu econòmic és el que funciona. Ha d'anar acompanyat de l'explicació dels beneficis ambientals i tot, però l'incentiu econòmic... Bueno, funciona molt bé a tothom.
I va, què és el que podem fer per fer-ho millor? Nosaltres, individualment.
Per fer-ho millor, mira, l'altre dia recordo que el teu company de producció em va pegar bronca perquè no vaig portar una cantimplora o perquè vaig demanar un vas d'aigua, no? I em va dir, oh, t'han predicat? Doncs sí, me la vaig deixar i em va saber molt greu. I crec que tots hem de ser molt conscients, no? El fet de portar ara durant l'estiu... Un envàs, una botella de vidre, de ferro, de plàstic dur, per portar aigua, sempre. I això ens evitarà generar residus i comprar botelles d'aigua i aigua embotellada i, sobretot, també animar els ajuntaments a fomentar les fonts públiques.
Mira, això t'anava a preguntar ara mateix, perquè durant l'hivern moltes fonts... Clar que també hem estat amb coronavirus, i hem estat en pandèmia, però...
Sí.
I fins i tot anys anteriors, abans del confinament, que també això va haver-hi molt rebombori, que es van tancar fonts perquè persones migrades que venien a treballar de temporeres agafaven aigua a algunes fonts municipals, d'alguns municipis del Segrià, i alguns ajuntaments van tancar l'aigua de les fonts. Això,
o sigui,
és greuíssim.
O sigui...
Després d'això, ja es van obrir les fonts, però durant uns dies es va fer això.
Clar, no, doncs fatal. No? Les fonts, l'aigua ha de ser un bé... O sigui, és un bé públic i és algo que necessitem per viure, per tant ha d'estar a l'abast de tothom i res millor que en fonts públiques. I fins i tot hi ha algunes comunitats autònomes com Navarra o les Balears, a les seves noves lleis de residus han demanat o han introduït que els restaurants, bars i restaurants t'hagin d'oferir aigua de l'aixeta gratuïtament.
Uh-huh. Que ens sorprèn molt si passa això alguna vegada amb algun...
Sí. Clar, no ens hauria de saber greu. Per exemple, jo recordo que la meva padrina m'explicava que sempre abans amb el cafè et portaven un vas d'aigua. I era gratis, diguéssim. Pues aigua de l'aixeta o com sigui, amb uns glaçons si cal. Però l'aigua ha de ser gratis i d'accés públic per tothom.
Joan Ibars, que ens agrada escoltar-te. Moltíssimes gràcies pels consells. T'esperem un proper dia amb més. I això, amb aquest petit activisme, amb aquestes petites coses que podem fer cada dia nosaltres, com aquells petits canvis del Capità Enciam,
sí.
Que això només els boomers sabran què és. Però els petits canvis són poderosos,
Sí, sí.
Però
no,
bé.
I com a frase final, que en dies l'altre dia, pues, crec que la millor frase és que el millor que tots hem de tindre al cap i és que... El millor residu és el que no es genera.
Gràcies, Joan Ibars. Fins la setmana vinent.
Molt bé. Adeu.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.